coses sigui interessant acostar-s'hi.
Torrella, Alsina i Miret han coincidit a l'hora de valorar molt positivament la festa de cap d'any que ha promocionat molt Barcelona a tot el món.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens un televisor LED de 32 polzades Panasonic Smart TV que abans valia 479 euros, ara per només 399.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electroofertes d'Hipercor.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. Benvinguts al Zona Mixta. Ja tenim un català classificat per als quarts de final de la Copa del Rei. És l'Espanyol, que això sí, sobre la botzina, va eliminar l'Alcorcón amb una diana de Pizzi, jugador de qui s'esperava molt a principi de temporada i que de moment no estava, almenys no estava complint amb les expectatives que va generar el seu fitxatge. Ahir va fer un primer pas per guanyar-se a l'afició espanyolista. Ara ho haurà de seguir demostrant en els pròxims partits. El millor, sens dubte, la reacció dels jugadors, quan amb l'empat a 2, en el 79, van ser capaços de marcar els dos gols que llavors necessitaven per eliminar els castellans. El rival dels periquitos serà el Real Madrid, que també va superar 0-2 en la tornada al Club Atlético Osasuna. L'anada d'aquest Espanyol-Madrid la setmana vinent apunta a dimarts, perquè els dos juguen el partit de Lliga dissabte, però segurament fins demà no hi ha la confirmació oficial d'aquest partit entre Espanyol i Madrid, quarts de final anada de la Copa del Rei. I aquesta nit a les 10, el Barça juga a Getafe, la tornada dels vuitens amb el 4-0 de l'anada. El més destacat serà veure de nou de titulars a Neymar i Messi i saber si Xavi Hernández jugarà el partit 700 amb la Blaugrana.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
I a les 2:06, donem la benvinguda al Roger Castillo. Roger, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Ho va aixecar l'Espanyol.
Ho va aixecar, i de quina manera? Minut 80, allò que estàs pendent del partit, veus un 2-2 i penses, ai, que aquí acaba aquest camí a la Copa del Rei. I no, ens reservàvem en aquesta actuació estel·lar amb un golaç de Pizzi per acabar el partit, per passar quarts, per trobar-se al Real Madrid, que ens ve molt de gust veure'l també. Està bé. Un Espanyol com cal,
I estarà molt bé també a nivell de taquillatge, esperem, sí. Que hi hagi una bona taquilla a Cornellà al Prat per rebre el Real Madrid, que es guanyen uns calarós que són molt necessaris per les malmeses, doncs, arques blanquiblaves, les coses com siguin. Escolta'm una cosa, tenim més resultats de la
I tant.
Copa del Rei, perquè ahir es van jugar 3 partits més.
Aquest del Real Madrid, que va tornar a guanyar Osasuna per 2-0, per tant serà el rival dels blanquiblaus, també el del Llevant, que va vèncer per la mínima el Rayo i apunta rival del Barça després del partit d'avui, i l'Atlètic de Bilbao, que va remuntar l'1-0 a l'anada per classificar-se per als quarts, on es trobarà amb l'Atlètic de Madrid. Avui, més enllà del Getafe-Barça, un altre partit a les 8, Villarreal Societat amb el 0-0 de l'anada.
Bàsquet, torna l'Eurolliga. Partides a Grècia.
El Barça intentarà sumar la tercera victòria en 3 partits al top 16 a la pista del bicampió d'Europa. El tècnic Xavi Pasqual assegura que és la pista més complicada del continent. Els grecs han encaixat una derrota en aquesta fase i, per tant, volen evitar una nova ensopegada.
El Dakar, mare de Déu santa, com està la general de cotxes?
Igualtat absoluta. Nani Roma disputa avui l'onzena etapa de 605 quilòmetres com a líder, però atenció, té només 2 minuts i 15 segons de marge sobre Peter Ancel. Per tant, igualtat màxima. En motos, Marc Coma va perdre ahir 11 minuts amb Joan Barreda, però manté 3 quarts d'hora de diferència sobre el pilot de Castelló.
Més motor, avui comença el campionat del món de ral·lis.
Amb la prova clàssica de Monte Carlo i amb favoritisme per al defensor del títol, el francès Sebastián Ogier, que continua tenint el millor cotxe del campionat. Altres pilots destacats d'aquesta cita 2014 són el belga Thierry Neuville, de 25 anys i subcampió el 2013, o també els finlandesos Mikko Hirvonen i Jari-Matti Latvala.
Parlem d'handbol. La selecció espanyola vol classificar-se com a primera de grup.
Juga aquesta tarda a les 6 contra Islàndia. Parlem de l'europeu de Dinamarca, amb la necessitat de guanyar o bé empatar per acabar primera i començar la segona fase amb punts que la puguin ajudar a classificar-se per a les semifinals.
En tenis, Rafa Nadal avança en pas ferm a l'Obert d'Austràlia.
S'ha desfet en 3 sets del tenista local Tanasi Kokkinakis i es veurà les cares amb el francès Gael Monfils a tercera ronda. També s'ha classificat un altre dels favorits, el suís Roger Federer, que ha superat l'eslovè Kapsic en 3 sets.
I alerta, que el suís va per al costat del quadre de Rafa Nadal. Per cert, avui al Zona Mixta és dijous, sinònim de rugbycat.cat amb el Quico Gómez i també Estela de Bor amb l'Agustín i el José Luis. Vinga, comencem.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i 10 minuts. Aquesta nit a les 10 el Barça visita Getafe amb l'eliminatòria de vuitens de final pràcticament enllestida després del 4-0 de l'anada, tot i que els partits s'han de jugar sempre. Ningú pensa, la veritat, que aquesta nit els de Luis García puguin capgirar aquesta eliminatòria. Roger Castillo, tot i que el pas a quarts està pràcticament encarrilat, el Tata Martino s'ha endut, podríem dir, que l'equip de gala cap allà, no?
Sí, ha deixat fora de la convocatòria Andrés Iniesta, doncs, per aquestes molèsties físiques després dels cops que va rebre contra l'Atlètic de Madrid. Una baixa, diguéssim, per prevenció física, però res més. Per tant, res preocupant per l'aficionat col·lec que ens estigui escoltant en aquests moments. Sí. I dues baixes tècniques d'aquestes derrotacions que va fer el Tata Martino tant en tant, que podrien haver coincidit amb un partit de Lliga, han coincidit en aquest de Copa, que són Sergio Busquets i Jordi Alba. Per tant, equip de gala, perquè s'endú a Messi, s'endú a Neymar i s'endú a tota la colla per anar cap al camp del Getafe, cap al Coliseum, a intentar, doncs, que aquest 4-0 de l'anada no pesi en la consciència del jugador i que sortint, doncs, adormits, pensant que ja està tot fet, que la classificació per als quarts i trobar-se amb aquest llevant, doncs, ja està també feta. Jo diria que és l'objectiu que ha intentat transmetre el Tata Martino amb aquesta convocatòria, portant a tots els jugadors els millors possibles, excepte aquestes baixes per rotacions o per aquestes molèsties físiques, i que també ha intentat traslladar aquest missatge, doncs, a més enllà del vestidor, amb la convocatòria, també a la sala de premsa, assegurant, doncs, que l'equip està mentalitzat, que juga sempre, doncs, a totes, tot i que el resultat d'anada, doncs, pugui portar a certa comoditat o a certa tranquil·litat. Ell ha intentat, doncs, això, dir-ho en sala de premsa també.
Sí, yo tengo la expectativa de que eso no suceda y evidentemente nunca el equipo ha dado muestras de jugar un partido o una eliminatoria escudándose en un resultado previo, ¿no? Así que la intención que tenemos es que jugar un partido como si la eliminatoria estuviera 0-0 y ojalá eso lo podamos transformar y trasladar adentro de los 90 minutos.
És que realment deu ser molt difícil de preparar un partit d'aquestes característiques amb un resultat tan i tan còmode, amb una superioritat sobre el paper també de plantilles, doncs, tan favorable al Barça, tot i que tenim aquell precedent d'aquella remuntada. Jo crec que l'època no és comparable, els jugadors tampoc són comparables.
I el resultat tampoc, perquè era un 5-2 que donava un cert marge
Que sempre marcant fora de casa, doncs tens més opcions, no? Però és que
4-0.
Es fa difícil imaginar que aquest Barça no marqui fora de casa al camp del Getafe. Es fa difícil imaginar, doncs, que un Getafe marqui 5 gols. A partir d'aquí és complicat. Sempre en aquest tipus d'eliminatòries i en aquest tipus de partits que estan tan sentenciats, hi ha el debat de, home, portar tots els jugadors del primer equip o els màxim de jugadors possibles del primer equip és una mostra de respecte cap al rival, mostra de respecte cap a l'eliminatòria, de dir que aquest partit és tan important com qualsevol altre i que alerta, ens va marcar 2 gols en 15 minuts a la Lliga allà i podia ser, doncs, que si es repetís aquesta dinàmica comencés el partit complicat i l'eliminatòria, doncs, de mica en mica es anés fent més difícil. També hi ha l'altre debat, que és de dir, home, partits d'aquest tipus, si juguen jugadors del filial, sortiran amb més ganes, sortiran a totes per intentar, doncs, guanyar-se minuts, per demostrar al tècnic, doncs, que també pot comptar amb ell, i que, per tant, doncs, per què no jugar amb jugadors del filial un partit així, quan saps que segurament el rendiment serà del 100% segur, quan en jugador del primer equip, doncs, falta sempre, doncs, aquest punt de comunitat que comentava abans. Sempre hi ha aquest doble debat de veure què aposta cada entrenador i sempre hi ha crítiques.
Però la prioritat ara mateix, pel que sembla i el que vol el Tata Martino, és quan abans millor, pensant ja en aquest partidàs que tindrem al febrer de la Lliga de Campions davant del Manchester City, tenir a tots els jugadors importants endollats.
Endollats, jugant minuts.
El cas del Messi i el Neymar, que avui necessiten jugar des del principi.
Jo diria que sí. Neymar segur, Neymar és un cas indiscutible. A més, si potser sí que si necessita encara, doncs, aquest procés d'adaptació, doncs que avui jugui uns minutets i no tot el partit, però vaja, en tot cas, són jugadors que necessiten estar a totes ja. Aquest mes de gener ja els hi toca, ja venen partits ara, si tot va bé, doncs cada setmana tindrem dobles partits, per tant necessita molts jugadors amb molts minuts jugant el màxim possible per estar, doncs, això, en forma i convençuts i mentalitzats, doncs, que poden aportar a l'equip. Un d'ells segurament serà Marc Bartra, que ha estat notícia aquests dies per la seva renovació. Recordem, ha renovat, doncs, era un dels que acabava contracte aquest mes de juliol de 2014, per tant, o renovava o se'n podia anar lliure a qualsevol equip. Ha renovat per 4 temporades, un Marc Bartra que tindrà una clàusula de 25 milions. D'ell n'ha parlat el Tata Martino.
Para mí es una muy buena noticia. De la misma manera que la renovación de André o de Busi, yo creo que son futbolistas que tienen mucho por aportarle todavía al Barcelona. Y evidentemente en el caso de Marc, que es un futbolista muy joven y que está recién haciendo sus primeras apariciones y consolidándose en el primer equipo, que el club lo pueda tener por los próximos 4 años creo que es una muy buena noticia para todos los barcelonistas.
No està tan clar que pugui mantenir-se 4 anys al Barça un jugador com Cristian Tello. Cristian Tello és un dels noms que aquests dies sona, doncs, com a possible futurible de que el mercat d'hivern, que es queden, doncs, tot just un parell de setmanes, doncs, pugui marxar del club perquè té ofertes, doncs, d'altres equips i perquè el Barça té la posició, podríem dir, coberta amb altres 5 jugadors que estan per sobre d'ell a la rotació. Tata Martino pensa bé el mateix, pensa que li ha durat molt poques oportunitats, n'és conscient, però de la mateixa manera que n'era conscient amb Sergi Roberto, i Sergi Roberto ha encadenat ja, diria que són 12 partits, doncs, jugant un minut o altre i anant formant part d'aquesta dinàmica del primer equip del Futbol Club Barcelona, ell confia que en aquests propers partits també pugui arribar aquest moment per a Cristian Tello.
No hay muchos jugadores en este momento que tengan poca participación en el equipo. Probablemente Cristian sea uno de los que menos tiene. El resto creo que está compitiendo regularmente. Algunos más, otros menos, pero compiten regularmente. Así que buscaremos también la forma de poder darle participación a él dentro del equipo como para que esté suficientemente entusiasmado y darnos el aporte que él está en condiciones de darnos. Pero deseo que todos los jugadores que empezamos esta temporada terminen aquí la misma.
Per tant, missatge de confiança cap a Tello, malgrat les poques oportunitats que ha disputat l'extrem blaurana. I un últim detall, o una última declaració a Tata Martino, que ahir, doncs, va agradar a la sala de premsa, és la seva referència a la pilota d'or. Ja sabem que ha estat tema de debat. Què en pensa l'entrenador blaurana? Doncs ell sempre ha dit, doncs, que evidentment, doncs, és un trofeu més, però que no és tan important, que l'important és que els jugadors s'activin i estiguin a totes, doncs, per l'equip. Leo Messi, per ell, és el millor jugador del món, i tot i que la pilota d'or hagi anat a parar a Cristiano Ronaldo, l'ha volgut felicitar, però recordant que Leo Messi és el millor jugador del món.
Nunca pierdo de vista lo que significa el premio de un año y lo que yo considero quien es el mejor futbolista del mundo. Sí. Mejor futbolista es uno y el premiado por un año es otro. Y el mejor futbolista del mundo lo tenemos nosotros acá.
Doncs aquestes eren les valoracions del Tata Martino en referència a la pilota d'or.
I destacar que aquest Barça-Getafe és a les 10 i pel mateix costat del quadre dels culers en aquesta Copa, a les 8 s'enfronten Villarreal-Real Societat amb el 0-0 de l'anada. Qui guanyi es creuarà amb el Racing de Santander a quarts i per dalt, si el Barça elimina el Getafe, que és el que tots esperem, doncs es trobarà el Llevant, alerta, un Llevant que ahir va guanyar 1-0 al Rayo i que, si es confirma aquest pas del Barça, el Llevant-Barça es disputarà durant 3 partits de forma consecutiva. A l'eliminatòria de Copa de Quarts apunta dimecres o dijous, perquè els dos equips juguen diumenge en el partit de Lliga al Ciutat de València. El Barça, que busca el pas avui, ahir va classificar-se per a quarts, amb molt de patiment, l'Espanyol.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
2:19, com dèiem, l'Espanyol es va classificar per aquests quarts de final de la Copa del Rei després de guanyar 4-2 amb molt de suspens a l'Alcorcón. Els visitants es van avançar amb un gol molt matiner, 0-1. Simão i Sergio de penal van situar el 2-1 abans del descans. Encara en faltava un golet per segellar la classificació, però Javito, al 79, feia el 2-2 i obligava llavors els blanquiblaus a fer-ne 2 en només 10 minuts. I així va ser. El 85, Víctor Álvarez feia el 3-2 i Pizzi establia, sí, Pizzi amb un golaç el 4-2 i atorgava el pas als quarts dels pericos. El Madrid serà el rival dels blanquiblaus i per aquest mateix costat del quadre, Atlético de Madrid, Atlètic Club de Bilbao, els bascos ahir eliminaven el Betis. Saludem a l'Ignacio Migueles. Ignacio, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
Déu-n'hi-do, quin partidat el que vas viure ahir a la tarda en la retransmissió aquí a Pericos Online, a Ràdio Estel. Quin suspens,
Sí, sí, una muntanya russa. Subías la muntanya, parecía que todo se acababa, que estabas haciendo una retransmisión que daba mala suerte. De repente volvías a bajar la bajada y tenías esa sensación, ¿no?, otra vez de vértigo, de que todo podía ser. Así que qué decir, ¿no? Todos los pericos, estoy seguro de que hoy estarán entusiasmados. Eso sí, la curiosidad de que parece ser que Pizzi al menos se le va a recordar con un golazo.
Sí, 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 si alguna cosa tindrà és que, tot i que no hagi fet una bona temporada fins ara, se'l recordarà per aquest golaç i aquest pas als quarts de final. Escolta'm una cosa, aquest matí no crec que l'equip hagi tingut gaire temps per celebracions, perquè cal pensar ja en el Celta, Canvi de xip, dissabte Lliga a les 10, a Cornellà davant el conjunt gallec.
Sí, efectivamente, porque ya sabemos que pasar de eliminatoria en la Copa del Rey significa continuar con la cuesta de enero, y aunque el siguiente partido es Liga, recordemos que luego vendrá el Real Madrid, luego otra vez Liga, luego otra vez el Real Madrid, en fin, es no parar. Y ahora, como bien decías, lo que toca es pensar en el Celta, que este sábado a las 10 nos vendrá a visitar aquí a Cornellà el Prat, y como bien dices, no hay tiempo de disfrutar, de hacer celebraciones, sino de entrenar. Los titulares sí es verdad que han hecho un entrenamiento de recuperación como es habitual, porque hay que, ya lo decía el otro día el capitán Furia, hay que barajar bien el tema del físico, hay que los jugadores estén lo suficientemente descansados para poder afrontar este ritmo de competición. Eso sí, los suplentes entrenaban pensando ya en el partido del Celta con mucha más intensidad y un entrenamiento normal. También decirte que Tievi sigue sin aparecer por la Ciudad Deportiva, hoy era uno de esos días señalados en los que podía volver, pero parece, el club no informa, no da ninguna información al respecto, pero parece que sigue, pues ahí con su cuadro de ansiedad en casa, reposando y descansando. Sí es verdad que los médicos van teniendo conversaciones telefónicas con él, pero aún no aparece en la Ciudad Deportiva. David López también es la noticia, se ha conocido hoy que será baja frente al Celta, seguirá recuperándose de esas molestias en los isquiotibiales. Son la misma lesión que tuvo frente al Valladolid y por precaución el club prefiere que se mantenga al margen al menos una semana más, según nos han informado, al menos una semana más, para sobre todo tenerle el resto de temporada y que no vaya la lesión a más. Así que esa es la noticia que se ha conocido hoy, la ausencia de David López en el partido del Celta. Mañana entrenarán y se conocerá la convocatoria en Cornellà a las 6:30, como viene siendo habitual en estos últimos entrenamientos antes de partido, esta vez en Cornellà. Y hoy ha sido Sergio García el encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa, muy feliz porque además ayer nació su hija Nayara, justo poquitas horas antes de comenzar el partido, pero aún así tuvo permiso tanto para ver a su hija como para jugar. Y este es el análisis que hacía hoy, después del gran partido de ayer, lo hacía hoy en sala de prensa.
Sí, porque pues bueno, era una situación difícil, porque bueno, empezamos el partido perdiendo 0-1, que no es nada fácil, y luego ponerse otra vez por encima, y al final parecía que todo ya se iba al traste. Pues mira, el equipo supo reaccionar los últimos minutos, y yo creo que esto no va a venir muy bien para coger moral y para afrontar todos estos partidos que tenemos de aquí en adelante, pues para estar mejor y cada día crecer más.
Doncs menys mal que al final va aparèixer Víctor i després Pizzi per aixecar aquest partit, perquè si no la depressió amb la que podria haver entrat l'equip i tot l'espanyolisme en aquest tram final hagués estat important. Vinga, pensam al Celta. Fantàstica feina, com sempre, Ignacio Migueles. Enhorabona per la retransmissió d'ahir. I aquesta tarda tornem a escoltar Pericos Online, d'acord?
Sí, sí, efectivament. Esta tarda más y mejor, seguro.
Que vagi bé, Ignacio. Adéu, bona tarda.
Un abrazo de mi. Chao.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR. Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerà.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa portar aliments amb estampats variats des de 14,95 euros, o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel. When you
walk, futbol català.
Seguim endavant aquí al Zona Mixta, 2:26, dediquem uns minutets a analitzar l'actualitat del futbol català i parlem del conjunt a l'alpordanès del Figueres, que ja té nou míster després de la destitució de Xavi Ponsí. L'escollit és el senyor Francesc Argol, que després d'un parell d'anys allunyat dels terrenys de joc tornarà a les banquetes. Francesc Argol, com estem? Bona tarda i benvingut de nou.
Hola, bona tarda.
Doncs ja tenia moltes ganes de tornar, que tornessis en aquest cas a les banquetes. Suposo que tu també, no? Després de 2 anys, un obligat i l'altre perquè tu vas voler, doncs ja n'hi ha prou, no? Ja tens ganes de futbol.
Sí, hi havia ganes, no? Hi havia ganes de tornar amb una categoria que conec, que he estat 6 temporades... Com tu bé dius, l'any passat no vaig entrenar, ara portava mitja volta sense entrenar, un any i mig està suficient per descansar, per desconnectar, i ara, doncs, tornar-hi, no? I, bueno, un club que conec, un equip que conec molt bé, i bueno, intentar, doncs, treure bon resultat i treure bon rendiment d'aquest equip de Figueres.
Què és el que més has trobat a faltar, Francesc?
Home, tenia clar l'any passat no entrenar, perquè pensava, doncs, portava molts anys seguits, tercera divisió sobretot, amb el desgast que suposa entrenar el dissabte, jugar el diumenge, estar fora de la família, bueno, doncs això ho trobava, doncs, que em convenia, no?, descansar una mica, I aquest any, doncs, bueno, tornava a veure una mica de futbol, de tercera, de segona B, anar començant a estar una mica al dia, per intentar, doncs, si sortia alguna oportunitat que m'agradés una mica, que m'encaixés una mica amb tot el meu perfil, tant laboral com familiar, tot plegat, doncs, de tornar-hi. I el Figueres, doncs, bueno, m'ha encaixat una mica amb tot això i a partir d'avui, doncs, he tornat a entrenar.
Uh-huh. No vas tenir cap oferta de l'Olot? Tu ets d'Olot i...
Sí, em van parlar. Sí. Vaig estar parlant amb el Prat, vaig estar parlant amb l'Olot, al voltant de Nadal, totes aquestes dates, i al final, bueno, ja vaig parlar amb l'Olot anteriorment, també, jo sóc d'aquí, però, bueno, no vol dir que perquè sigui d'Olot hagi d'entrenar l'Olot, no? O sigui que conec molt bé la Junta, els jugadors, tot plegat, però al final no vàrem arribar a un acord una mica, doncs, amb la idea que volien ells, amb el que jo volia, i no arribar a un acord, doncs, bueno, tant, no hi vaig anar i no passa res.
Mm-hmm. Però la teva concepció de futbol, la que té l'Olot, no sé, un des de fora sempre ha pensat, Francesc, que algun dia us heu de trobar en el camí l'Olot i tu, ja sé que per ser d'Olot no tens per què entrenar l'equip de la ciutat, però no sé, un que té aquelles sensacions, no?, de que algun dia...
Pot passar, sí, pot passar, no?
Us hi trobarem.
Jo penso que el futbol don moltes voltes, bueno, que a vegades són circumstàncies, no? Potser el moment que l'Olot, doncs, tenia més ganes que jo hi anés, doncs, en aquell moment, doncs, tenia contracte amb el Manlleu, estava entrant a Manlleu, potser ara, doncs, ells volen un altre perfil, una altra perspectiva, bueno, jo també tinc la meva manera de veure-ho, bueno, a lo millor ens diu, doncs, que d'aquí un temps tornem a trobar i pot passar, perquè en el món del futbol penso com que sempre m'ho he agafat amb una cosa, doncs, que ha de ser sempre de més a més, no?, sempre tinc bona, intento tenir bona relació amb tothom i amb tota la gent que porta el futbol, per tant, no tancant portes sempre tens la possibilitat de tornar als clubs.
Però escolta'm, els que coneixem aquesta zona de la Garrotxa, l'Alt Empordà, amb un cop de cotxe, res, mitjoreta, Olot Figueres, també ho tens a tocar de casa, suposo que engresca i molt el projecte d'un històric que ha tornat a la tercera, que s'ha mantingut i que té equip en principi per salvar aquesta temporada sense passar angúnies, no?
Sí, és una mica això, no?, el que dius, no? Una mica el que he buscat aquí a casa és això, no? Mitja hora de casa, un club, doncs, que penso que està molt ben estructurat, amb molt bones instal·lacions, amb un camp, doncs, que està molt bé, amb una afició, amb uns socis, doncs, inclús alguns d'ells amb molts anys al club, bueno, un president, doncs, que m'ha mostrat confiança, i jo penso que bueno, que m'encaixo una mica, no? Puc treballar també amb el post-tècnic de la confiança, bueno, puc intentar, doncs, participar molt en decisions esportives sobre la plantilla del primer equip. Bueno, penso que puc estar a gust, l'idea és poder estar aquesta temporada amb el vinent i veure, doncs, si podem, doncs, treballar-hi bé, i el que li deia al president, no? Tant de bo pogués fer a Figueres el que he fet durant 4 anys amb el Lleu, perquè seria, doncs, que tots estem contents.
Què és el que més t'agrada? Deies, sí, la proximitat, però ara parlant ja una mica del que és l'equip, has tingut temps ja de mirar els jugadors, la plantilla satisfà, vols demanar algun reforç per acabar de fugir ràpidament d'aquesta zona baixa? Per situar una mica la gent, el Figueres és 1224 punts, zona de descens al Gavà, amb 17, a priori no s'ha de patir per al descens, però millor fugir per si de casa.
Sí, però és un descens una mica irreal, no? Jo penso que el descens real en data d'avui és intentar deixar 5 equips darrere, no?
Sí, perquè, si has compensat, sí.
Penso que hi ha moltes possibilitats que baixin un o dos catalans de segona B,
sí.
Per tant, bueno, penso que hem de mirar més el cinquè per darrere, que el tenim a 2 punts, que no el tercer per darrere, no?
Sí, bueno,
i pel que dius de la plantilla, no, és una plantilla que conec, 5 jugadors ja els he entrenat a l'actual plantilla, alguns, doncs, a la meva època del Manlleu els volia portar a Manlleu i per circumstàncies van anar a recaure a 3 equips, però és una plantilla que conec, un equip que conec, i bueno, em quadra bastant, doncs, tot el que jo vull fer amb el que és el club.
Doncs, Francesc Argol, que vagi molt bé aquesta tarda la presentació.
Molt bé.
I bé, què diràs? Ja tens pensat una mica el discurs o no?
No, una mica el que t'he comentat amb tu aquí a la ràdio, penso que és pràcticament el mateix que serà dia a la tarda, i començar a entrenar l'equip centrant en el partit de dissabte, que bueno, amb dos entrenaments bueno, podrem retocar molt el que s'estava treballant, que molta de la feina que havia fet està molt, molt bé, i penso que no pot tocar gran cosa, i ja està, anar per feina.
També està bé estrenar-se a casa, no?, rebent la Rapitenca. Millor fer-ho davant la que serà la teva afició que fes-ho fora.
Sí, també està bé, i veure si poguéssim guanyar, que donaria un punt de confiança i començar guanyant sempre és important.
Doncs Francesc Argol, moltes gràcies per atendre'ns aquí al Zona Mixta, que et vagin molt bé les coses pel Figueres, segur que t'anirà tan i tan bé com et va anar durant molts anys al Manlleu. Gràcies per atendre'ns, bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Doncs avui volíem parlar amb el nou míster del Figueres, el Francesc Argol, que després d'un any i mig llarguet doncs, torna a les banquetes del futbol català, torna a la que ha estat la seva categoria durant moltes temporades, el grup cinquè de tercera. Fins aquí el futbol. Una mica de bàsquet, no? Va, som-hi.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Bàsquet al dia.
Arribem a les 2:34 i ja tenim aquí a l'Òscar Merino. Avui és un dia gran pel bàsquet al dia i pel bàsquet en general. Tenim un partidàs al Pireu. Òscar, bona tarda.
Què tal, Dani? Bona tarda. Així és, a les 8. Partidàs, aquesta tercera jornada del top 16 de l'Eurolliga. Potser el partit, mirant tots els enfrontaments que hi ha, potser és el partit més destacable, aquest Olympiacos-Barça. Veurem si segueix invicta el Barça després d'aquesta jornada.
Actualment, doncs, dos equips que l'any passat van arribar a la Final Four, un que va guanyar, els grecs, un Barça que es va quedar a les semifinals, segurament dos dels millors equips d'Europa, encara en l'actualitat, per molt que el Barça hagi començat irregular, però no oblidem, el Barça té dues victòries, zero derrotes en aquest grup del top 16 de l'Eurolliga, l'Olympiacos, Unión.
Sí, sí, la veritat és que potser els fa inclús ser més perillosos, no? El fet que l'Olympiacos vingui de perdre per 30 punts de diferència a la pista del Milà.
Has dit 30?
30.
Què van fer?
Doncs, si no m'equivoco, va ser un 81-51.
No, però em sorprèn molt, no?
Que el Milà guanyi... Xavi Pasqual deia ahir que són d'aquells partits estranys que poden passar, li pot passar un equip gran, un cop a la temporada, doncs va ser justament la setmana passada. Espanyol va fer 4 de valoració, si no recordo malament.
Espanyol és un jugador que quan està on fire, que diríem...
Sí, sí, posa, sí, posa.
Fica tot, però el dia que té un mal partit...
Sí, sí, es deixa anar. Sí, sí, i doncs això encara els fa ser més perillosos, no?, perquè no poden tornar a relliscar, i més jugant a casa, com ho faran avui, però vaja, segur que el Barça tindrà les seves opcions si competeix com ho va fer a Turquia la setmana passada a Istanbul, a la pista del Fenerbahçe. Bona dinàmica la del Barça, ve de guanyar dos partits consecutius, com dic, a Turquia i a casa contra el Lokomotiv Múrcia, però sens dubte que el test d'avui és d'aquells importants, i Xavi Pasqual ja sap doncs que serà difícil poder sortir o tornar d'Atenes amb una victòria.
Afrontem aquest tercer partit del top 16 contra el vigent campió d'Europa, un rival que sens dubte va tindre una dosis de desig i d'intensitat altíssima, no?, després de la seva derrota a Milà, que és una pista de les més difícils, segurament que es pot jugar a Europa. I per tant, igual que va passar la pista de Fenerbahçe, per poder guanyar necessitarem una bona versió.
Doncs l'Olympiacos, que segons els generals managers dels equips de l'Eurolliga, juntament amb Fenerbahçe, Xesca i Madrid, són els quatre equips que jugaran la Final Four. El Barça el deixen fora la gran majoria, no tots, però sí la gran majoria. Però veurem què passa, que queda encara molta Eurolliga, molt de top 16 per endavant, però seria importantíssim que el Barça avui pogués sumar la tercera victòria, el 3-3, doncs seria meravellós. I el dubte de Navarro, compte que encara no se sap si Joan Carles Navarro recuperat de la lesió, dels problemes dels isquios de la cama esquerra, però veurem si jugarà o no avui al Pireu.
Fins ara han guanyat sense ell aquests últims partits, però està clar que avui contra Olympiacos seria vital la presència de Navarro. Esperem que el Barça confirmi aquestes bones sensacions que va deixar a Turquia en el darrer partit de CB, avui davant de l'Olympiacos. I per cert, qui no s'atura és el Real Madrid, que a més ahir una exhibició en el darrer quart, no? Va fer molts i molts
48 punts. 48-47 al descans, mm-hmm. i va fer 41 punts al tercer quart.
Uau, com està el Madrid.
I va acabar amb 111. 30 victòries consecutives. Bon. No ha perdut ni un partit encara. Està a 4 victòries del rècord que té el Joventut.
Sí.
Que en va fer 34 a la 77-78 entre Lliga, Copa i Còrac.
Esperem que no ho aconsegueixi, que els Bertí Negres continuïn amb aquesta ratxa. Gràcies.
Vagi Oscar. Bé.
Vinga, seguim amb més coses. Una mica de publi, res. Venem 4 anuncis i ens espera el Quico Gómez. Rugby.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda t'oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
She got the word, and she said, I suppose you've heard about Webb Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez.
We pulled a few strings and put forward our case. You should have seen the look on Trevor Mellard's face.
Ja estem en moment de seccions, aquí estem amb el Quico Gómez. Quico, com estàs?
Hola, Dani, què tal? Molt bé.
Benvingut. Ganes de rugby, arriba el dijous i m'aixeco i estic pensant, ostres, va, avui aprendré coses del món del rugby.
Això està bé.
I avui, a més, amb protagonista. Avui tenim una entrevista, i no amb una jugadora qualsevol, sinó amb la capitana de la selecció catalana, l'Aroa González, perquè a més estan d'enhorabona, no?, amb aquesta victòria guanyant el campionat d'autonomies, no?
Sí, el campionat de seleccions autonòmiques que es va celebrar a Corunya, que es van proclamar campiones aquest passat diumenge. Em sembla que ja la tenim per parlar amb l'Aroa. Aroa, em sents?
Hola, buenas.
Hola, Aroa, què tal?
Bé.
Primer de tot, felicitats.
Benvinguda i felicitats, sí.
Muchas gracias.
Com estàs? Com estàs després d'aquesta victòria incontestable al campionat de seleccions?
Estoy contenta, yo como todas mis compañeras, aunque durante la semana se ha turbiado un poco esta victoria, este sabor dulce, debido al fallecimiento de dos padres, de dos jugadoras,
jolín,
de Raquel Erro y Marina Cabré. Entonces hay un sabor como un poco agridulce.
També és mala sort. Bueno,
sí, la verdad es que sí.
Aquestes coses passen. Una victòria, si et sembla, parlem del campionat. Perquè el que crida més atenció a l'estadística potser és que no vau rebre ni un punt amb els tres partits que vau disputar. És a dir, la defensa bàsica, no?
Sí, la verdad es que sí. No es por ponernos flores, ¿no? Pero realmente el partido que más defendimos fue contra Madrid, pero tampoco no mucho. Tuvimos muy buen ataque y gracias al tener la posesión de balón defendimos menos. Y el rato que estuvimos defendiendo, pues lo hicimos francamente bien. Y bueno, y lo hablábamos, ¿no?, al terminar el partido, o sea, ni un solo punto en contra. O sea, eso tiene mucho a nuestro favor.
I a més també, Aroa, un partit que teníeu, sí, ganes, sobretot era contra les madrilenyes, no?, que l'any passat us van guanyar
a la final i us heu pres d'alguna forma la revenja, no?
Sí, la verdad es que sí. Un poco estábamos con el sabor agridulce por como perdimos el año pasado. No es por nada, pero el árbitro influyó un poco. Y este año era la misma árbitro que pitaba la final. Y parecía que quería volver a repetir la historia. Y las que estuvimos en el campo dijimos que de eso nada. Que había que luchar contra las 15 que estaban en el campo más una más. Y se iba a luchar. Y lo conseguimos. Tanto por la victoria como por mantener el marcador a cero.
Perquè, a més, contra Madrid va ser una final d'aquelles de nervis, no? Perquè només va guanyar 8-0, molt justet.
Sí, però la mala suerte no tener que no se pudiera ver el partido, ¿no? Pero no tuve sensación de peligro prácticamente en todo el partido, menos 3-4 minutos un poco de caos, de que nos expulsaron jugadoras, el árbitro, estuvimos defendiendo nuestros 5 metros, pero las que estábamos en el campo... nervios, pero tampoco sin llegar a peligrar la victoria, porque el balón era nuestro, o sea, la posesión era nuestra.
Y ahora, ¿cómo es? Madrid se
aprovechaba de nuestros golpes de castigo, que pitaba el árbitro, nuestros errores, pero no tenían continuidad, no daban esa sensación de peligro como cuando atacaba a Cataluña, que yo creo que los hubiera podido caer algún puntito más.
Aroa, com a jugadora veterana, portes més de 20 anys jugant a rugby. Aquesta selecció catalana és de les més potents amb les que has jugat? Podem dir que ara mateix estem vivint un moment dolç pel que fa al rugby femení a Catalunya?
La selecció catalana sempre ha sido muy potente, todos los años. Siempre. Siempre, la verdad. Ha sido un equipo. O sea, la selecció se consiste en diferentes jugadoras de cada club. Y siempre hay un poquito como de rivalidad, yo soy del Inés, la otra es del Hospitalet, la otra es del Girona, y siempre un poquito. Pero la verdad es que en el campo parecíamos un equipo que hubiéramos estado entrenando 3 veces por semana, nos conociéramos muy bien, y eso es lo que yo creo que ha llevado a la victoria y a este marcador de cero, porque todas luchábamos por el mismo objetivo, tanto nosotras como todo el staff técnico, y es lo que han conseguido. O sea, que no hubiera una selección en el campo, que había un equipo. Está representando a toda Cataluña.
Molt bé. Ara, Aroa, comentaves que les companyes de la selecció, que hi ha moltes del GIEC, tu ets jugadora d'INEF Barcelona, ara d'aquí 4 sí. dies les que han sigut companyes teves seran rivals a aquesta final de Catalunya. Ho heu comentat, això, al vestidor?
Bueno, el primer dia se comentó algún tipo de broma o de rivalidad y intenté cortarlo por el principio, porque no nos iba ningún bien eso. O sea, ahora estábamos en otra competición y a partir del domingo, cuando aterrizáramos a las 11:30 de la noche, que se pensara cada uno en su club, pero ahora era otra competición. Entonces no dejamos que esa rivalidad nos influyera, o sea, nos influyese. Sino todo lo contrario, nos uniese un poco más.
Perfecto. Y ahora que... Días, perdón.
Sí, entonces, tanto jugadoras... básicamente la selección, 12 jugadoras del INEF, 11 del Girona... Hay bastante rivalidad, pero lo intentamos dejar a un lado hasta el sábado, que jugamos el primer partido de la final.
I ara que ja ha acabat la... Ara que ja no esteu concentrades en Catalunya, ara que ja esteu pensant en aquesta final, com la veus tu? Perquè l'últim partit que vau jugar contra el GIEC el vau perdre i ara es presenten dos partits difícils, no?
Hombre, sí, y eso es bueno. Eso es bueno porque hace el año pasado mismo pues no había... clara igualdad, y es bueno, son partidos importantes, entonces yo creo que será una final dura y difícil, y ojalá el INEF se lleve el gato al agua.
Perfecte. I de cara després de la final, que jugareu la Divisió d'Honor, com es presenta aquest any? Creus que INEF i GIEC són de les favorites per aquesta Divisió d'Honor, els equips catalans?
Jo espero que sí. Sin desprestigiar ni a Madrid ni a Galicia, yo creo que los dos equipos tienen buenos equipos y podemos llegar a la Final Four. Yo creo que sí, eso espero y eso deseo. Tanto por ella, por el Girona, como por nosotras, porque significaría que hay un nivel muy bueno en Cataluña de rugby.
Un nivell de rugby que heu demostrat que és molt bo amb aquest triomf en el campionat de seleccions autonòmiques. Aroa González, capitana de la selecció catalana, jugadora també talonadora de l'INEF Barcelona. Enhorabona per aquest triomf i a partir del cap de setmana que guanyi el millor. Aquí ja no ens podem mullar, que guanyin les barcelonines, en aquest cas el teu equip o les gironines. Un plaer haver estat amb tu. Gràcies, eh?
Igualmente, gràcies a vosotros.
Adéu.
Doncs una gran protagonista, l'Aroa González, una jugadora que porta tota la vida jugant a rugby. Més de 20 anys, em comentaves.
Més de 20 anys. En té 34 ara, porta més de 20 anys jugant a rugby, imagina't.
I es demostra, com ja havies advertit, que eren les clares favorites, sí. I, ostres, no els hi ha pesat aquesta condició, no. I a més, sense encaixar cap marca, cap punt, que està realment molt bé. Acabem aquesta secció del dijous del rugbycat.cat amb uns quants marcadors. A la divisió d'honor B, en destaquem un.
Sí, destaquem la victòria del Barça per 28-12 contra l'Hospitalet, perquè ara el Barça és líder en solitari de la divisió d'honor B, perquè les Abelles, que era el co-líder amb el Sant Cugat, va perdre el seu partit contra el CAU València, i al Sant Cugat li tocava jornada de descans. És a dir, és líder una mica amb trampa, perquè el Sant Cugat té un partit menys, però vaja, els Blaugrana, que ja marquen la tònica, que segurament serà aquesta segona volta, que serà en Barça i Sant Cugat, a dalt de tot, donant-se bufetades.
Més marcadors. Primera Nacional.
Primera Nacional, destacar el Sitges 11, RPN 29, perquè l'RPN, que va començar molt malament aquesta lliga, que va començar perdent els dos primers partits, ha anat remuntant, i aquest cap de setmana li ha pres la tercera posició als Sitges. Una tercera posició que dona dret a l'ascens directe a Divisió d'Honor B, sense haver de jugar cap mena de partit. I felicitar a la RPN, que juga amb un equip, una aposta arriscada, juga amb jugadors molt joves, sub-21s, molts d'ells, i que es va plantar al camp d'uns Sitges i el va guanyar amb molta autoritat, 11-29, sense patir pràcticament.
I avui acabarem amb la primera catalana i el triomf com a local del Sant Cugat B davant l'INEF Lleida.
Sí, l'INEF que tornava de Nadal com a líder de la primera catalana, com a líder en solitari, i el Sant Cugat B, aprofitant que el seu primer equip no jugava, va replegar un parell o tres de jugadors del primer equip, un equip que ja és molt bo, si a més li dones el reforç d'equips de nivell de divisió d'honor B, doncs va guanyar l'INEF Lleida bastant còmodament. I una primera catalana que s'apreta perquè entre els quatre primers classificats hi ha una diferència tan sols de 3 punts. Mm-hmm. És a dir, està el líder, que és el Barça B, el seu, que està a 1 punt, i Sant Cugat B i INEF Lleida, que estan a 3 punts del líder, tots dos.
Perfecte, Quico, moltes gràcies. Fantàstica aquesta entrevista amb l'Aroa González i aquest repàs avui a la Divisió d'Honor B, a la Primera Nacional i a la Primera Catalana. La setmana que ve, més rugbycat.cat.
Molt bé, Dani.
T'esperem, bona setmana.
Adéu, adéu.
Adéu.
Zona Mixta, esports a la carta. Estela Dabor.
Doncs seguim avançant al Zona Mixta, 10 minuts llarguets per endavant per dedicar a aprendre moltes coses amb els companys de l'Estela Dabor. I ens acompanyen aquí el José Luis Canovas, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani.
I també l'Agustí López. Hola, Agustí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlarem d'un tema que està, doncs, que és de rabiosa actualitat aquests dies. De fet, a principis de setmana va començar l'Obert d'Austràlia. Les antípodes en aquesta època de l'any sempre fa moltíssima, moltíssima calor, però és que estan passant una onada d'aquestes de calor extrema ara mateix a les antípodes, a Austràlia, i això està afectant de ple als tenistes que han de jugar a temperatures superiors als 40 graus, i això està comportant, doncs, més d'un desmai, d'algun recull pilotes, de gent pràcticament deshidratada. La situació comença a ser bastant complicada, José Luis.
Sí, Dani, com dius, com ben sabem dels jugadors que tenim allà jugant, s'han arribat a superar temperatures de 40 i 42 graus allà a Melbourne, i bueno, és l'Open de tennis de tot el circuit, que s'arriben a temperatures tan altes, perquè clar, pensem que tant a Roland Garros com a Wimbledon, que es fan a Europa entre juny i juliol, hi ha temperatures que van al voltant de 20 als 25 graus, i a l'Open dels Estats Units, que es fa al setembre, sí que puja una mica més fins als 26-27 de mitjana. Però clar, estem veient a Austràlia temperatures de 42-44, i hi ha hagut fins i tot jugadors, com el croat Ivan Dodig, que han arribat a dir que han temut per la seva vida a la pista i que fins i tot 30 minuts, mitja hora després del partit, no podia ni caminar. Això va comportar, per tant, que ahir l'organització del torneig activés la seva política de calor extrema i suspengués uns quants partits fins que les temperatures baixessin.
Sí, és una política que es va instaurar a l'Open d'Austràlia el 1998, i bueno, és quan s'aplica, quan les temperatures o una mesura que diuen de nivell d'estrès tèrmic arriba a 28. Aquesta mesura no es basa només en la temperatura, sinó es basa en la temperatura de bulb humit, que combina la temperatura ambient de l'aire, la velocitat del vent, la humitat i la intensitat de la radiació solar, i a partir d'aquest càlcul pues determina si s'ha d'aturar el joc o no. Quan s'activa aquesta política, pues, com va passar ahir, tots els partits de les pistes exteriors es van suspendre, només van continuar les pistes que tenen sostre, com la Rod Laver i la Aisense Arena, uh-huh. i bueno, a més permeten als partits de dona fer un descans més llarg entre els sets, i també que els jugadors, fixeu-vos la calor, es posin unes armilles de gel al descans, i que és un tema que no ho passen bé allà a Austràlia.
Sempre els companys de l'Estela de Bord doncs, conviden algun especialista, algun professional que ens expliqui una mica si aquests tenistes, aquests esportistes, doncs, poden fer alguna cosa per combatre aquesta calor extrema que estan patint a Austràlia. Avui és el cas amb el que parlarem amb un professor de fisiologia de l'INEF, és el senyor Joan Cadafau. Joan, què tal? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, benvinguts.
Doncs, com a especialista en fisiologia, tu com prepararies a un esportista teu que hagués d'afrontar aquestes temperatures extremes que hi ha ara mateix a l'obert d'Austràlia? Quines precaucions poden prendre els esportistes per superar-les?
Bé, bueno, hem de tenir en compte que és un tema força complex, i llavors el que hem de tenir en compte és que sempre que es fa exercici la temperatura corporal augmenta. Llavors, temperatures augments superiors als 5 graus corporals són molt perillosos. O sigui, una persona que faci exercici, la seva temperatura corporal pot arribar a 40-41 graus centígrads. Més ja seria perillós, no? Llavors, en el cas aquest de temperatures altes, que com bé heu dit, a partir dels 28 graus centígrads ja es comença a avaluar no només la temperatura, sinó altres, el grau d'humitat, doncs es posen aquests protocols en marxa, doncs cal ser molt prudent, no? Llavors, amb el tema de preparació, és complicat perquè primer podríem parlar d'una aclimatació, no? Que el convenient seria que aquests esportistes ja treballessin de forma moderada durant diversos dies en situacions més o menys similars.
Quants dies serien necessaris? Perquè la majoria de tenistes ja ho fan, eh? Mínim viatgen en una setmana. Amb això n'hi hauria prou?
Hi hauria un principi d'adaptació. Es considera que cap als 10 o 12 dies ja s'han donat quasi bé tots els canvis, però que siguin canvis ja més estables es considera que és un mes, dos mesos. Per tant, estaríem parlant d'una primera fase d'adaptació, que possiblement a temperatures tan extremes com les que s'estan arribant no s'estaria preparat. A part d'això, després també caldria saber el tema de la hidratació, de la suor de cada individu. Uh-huh. I aquí sí que caldria prendre precaucions, com per exemple saber la taxa de sudoració de qualsevol esportista que vulgui anar a treballar quan fa més calor, no? I això sí que es pot calcular, per exemple, en situacions similars o fent el mateix tipus d'exercici, doncs una persona, o sigui, l'esportista es pesa, fa l'exercici i es torna a pesar. La pèrdua de massa, de pes, és el que s'ha deshidratat, la pèrdua d'aigua que ha tingut. Si és superior al 2% és que està deshidratat. I hauríem d'intentar sempre que no superar aquest 2% de pèrdua. És a dir, que l'esportista en el fons s'ha de conèixer ell mateix i saber una mica el grau de sudoració que té. I que això sempre pot variar depenent molt de les condicions.
Entenem que depenent d'aquesta sudoració és calcular o ha de calcular l'esportista de quina manera s'ha d'hidratar, no? Si s'ha d'hidratar més o menys o...
Sí, més o menys es calcula que si perd, per exemple, un quilo de pes s'hauria d'hidratar hauria d'haver un litre i mig, però també cal tenir present que aquest litre i mig no se'l pot beure de cop, sinó que se l'ha de beure a petites dosis, perquè si no tindríem problemes gastrointestinals.
I, doctor Cadafau, respecte a l'alimentació, hi ha algun tipus d'alimentació específica que ajudi a preparar-se per combatre la calor extrema?
A veure, seria el següent. O sigui, en principi, quan fa molta calor, el principal substrat que utilitzem a nivell d'exercici són els hidrats de carboni, o sigui, el que en diem comúment sucres. Hauria de ser una dieta rica en hidrats de carboni, sobretot, i menjars més aviat lleugers, que no dificultin el procés de digestió. Penseu que el procés de digestió també requereix... O sigui, el sistema de refrigeració del cos és el següent. És a dir, la sang del cos se'n va cap als braços i cames i en aquí es refrigera. Seria com un radiador. Llavors, si estem amb una digestió pesada, la sang ha d'anar cap a l'estómac. Llavors, aquesta sang deixa d'anar cap als braços i cames. I, per tant, el procés de refrigeració seria més dificultós.
I quins riscos per a la salut pot haver de jugar en aquestes condicions?
De riscos dependria una mica, dependria bàsicament de com està la persona, o sigui, com més entrenat està la persona, millor pot aguantar la calor. O sigui, el procés d'entrenament fa que es pugui suportar millor temperatures elevades, però llavors hi ha tota una sèrie de símptomes que es van produint a mesura que ens anem deshidratant. El principal problema és la deshidratació i la falta de control de temperatura corporal. Llavors, els primers símptomes és molta suor, excessiu, unes necessitats de beure molt excessives i fatiga. I això comença a provocar rampes. No? Després ja passaríem a un procés més greu, que seria començar a tenir mal de cap, calfreds, nàusees, que aquí ja seria una fatiga molt gran, i després el que ja en diguem el cop de calor seria doncs, una pèrdua de la consciència, confusió, es deixa de suar, perquè el que intenta l'organisme és evitar la pèrdua d'aigua per protegir. No? Llavors tot aquest procés, o sigui, és gradual, s'hi va entrant de mica en mica. I bé, el procés, per exemple, de confusió és un tema important i és un dels símptomes que s'hauria de fer retirar ràpidament de l'esportista d'aquelles condicions.
Doncs senyor Joan Cadafau, professor de Fisiologia de l'INEF, moltes gràcies per explicar-nos doncs, una mica i poder entendre com un esportista pot combatre aquesta calor extrema que, per exemple, estan vivint a l'Obert d'Austràlia. Un plaer i gràcies per les seves paraules.
Moltes gràcies a vostès.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs bones explicacions del senyor Joan Cadafau. Per exemple, aquests dies l'Enric Martí, que és un pilot lleidatà del Dakar, van viure en primera persona el que suposa patir un cop de calor. No? Aquest previ al desmai, no? De perdre una mica l'orientació, de perdre una mica doncs, l'oremus d'alguna manera, que es va despullar enmig del desert, quan segurament el pitjor que pots fer en un cas d'aquests és actuar d'aquesta forma.
Sí, ens ha definit el doctor Cadafau aquestes imatges que podeu veure i que convidem no, els oients que les busquin a internet perquè són prou impactants.
Afortunadament l'Enric Martí, aquest pilot del Dakar, ja està aquí a casa nostra, gràcies també a l'ajuda del Gerard Ferrés que el va atendre en tot moment. Companys, un plaer haver-vos tingut una setmana més aquí a Zona Mixta.
Igualment.
Gràcies. Sí. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Adéu.